Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Són 8:15.
L'Infovespre.
Comencem l'Infovespre, ho fem amb els titulars. Avui a l'Infovespre comencem parlant de les jornades de portes obertes als centres escolars. S'aniran succeint aquests propers dies i avui parlem de l'Escola Pia i de l'Institut Bisbe Sivilla. Farem un repàs a l'agenda cultural, d'on destaca sobretot la 18a edició del Carnaval de l'Alt Maresme i una nova obra del concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella, El Misantrop. Parlarem també amb els seus actors. I en esports parlarem de Joan Carles Castellà, del team Calella Triatlon. De fet, el trucarem per saber si ja ho tenen tot a punt per demà, que celebren a Pineda la primera edició del Tri-Relay Duatló en modalitat Super Sprint. Farem també, com cada divendres, un repàs a l'agenda esportiva del cap de setmana. Doncs bé, comencem. Com dèiem en titulars, els centres educatius de la ciutat celebren jornades de portes obertes abans d'iniciar el procés de preinscripció per al curs 2017-2018.
El primer centre que mostra el seu projecte educatiu és l'Escola Pia, que aquest diumenge obrirà les seves instal·lacions tant del carrer Sant Pere com de Jubera entre les 11 del matí i 2:15. El director de l'escola, José Martín, ha explicat a Ràdio Calella Televisió que els professors i els alumnes participen de la jornada de portes obertes fent visites personalitzades. A més, hi ha la possibilitat de fer una visita personalitzada entre setmana per veure l'ambient de l'escola. Diumenge donaran a conèixer el projecte Sumem als futurs pares i alumnes del centre. Per a José Martín, les jornades de portes obertes comencen a quedar antigues, ja que al llarg de l'any i a través de la web i les xarxes socials visualitzen la feina que fan.
Detallarem aspectes relacionats amb el projecte, com per exemple doncs el nostre projecte Sumem, com l'estem duent a terme a l'aula. De totes les àrees n'hi haurà mostres de projectes, de feines que fan els alumnes a l'aula i d'iniciatives, no?, que estem duent a terme a totes les etapes. El tema de les portes obertes ja comença a quedar com aquell que diu antic, no?, perquè efectivament, tal com dius, amb les xarxes socials doncs el professorat ja mostra vídeos de com es treballa dins de l'aula, projectes singulars, això ens ajuda moltíssim a visualitzar, no?, el dia a dia de l'escola.
Els responsables de l'Institut Bisbe Sivilla han escollit dilluns a la tarda entre 4:45 i les 6 per fer les portes obertes i mostrar a través de visites guiades la seva oferta d'educació secundària obligatòria. La jornada consistirà en una visita guiada i una xerrada. La directora del centre, Eva Sánchez, ha explicat que el projecte educatiu es basa en atendre la diversitat de l'alumnat i apostar per l'educació trilingüe, català, castellà i anglès.
El nostre projecte educatiu se sintetitza per atendre la diversitat de tot l'alumnat i per apostar per l'ensenyament trilingüe, en aquest cas, castellà, català i anglès, perquè estem intentant portar endavant un projecte de llengües que fa molts anys que portem a terme, però que cada vegada estem intentant estendre-ho a més alumnes. A tots els cursos, des de primer de l'ESO fins a segon de batxillerat. Fem les socials en anglès amb alguns alumnes i després alguns alumnes també els presentem a obtenir els títols B1 i B2 de l'Escola Oficial d'Idiomes.
L'Escola Doctor Carles Salicru farà portes obertes el divendres 10 de març de les 9 del matí a la 1 al migdia i de 3 a 4:45 de la tarda. L'Escola La Minerva, que imparteix educació infantil i primària el dissabte 18 de març entre 11:15 i la 1 del migdia. S'inclou una visita guiada per les instal·lacions d'aquesta escola verda i una xerrada informativa a càrrec de l'equip directiu. El termini per fer les preinscripcions per al segon cicle d'educació infantil, educació primària i ESO és el 23 de març al 4 d'abril.
Doncs bé, parlant d'educació, l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Calella ha organitzat per demà dissabte una xerrada informativa sobre el procés d'escolarització a P3. Serà a 11:45 del migdia a l'àrea d'educació, a la fàbrica Llobet Guri, i anirà a càrrec de la pedagoga Roser Domingo.
El calendari de preinscripció per a la llar d'infants és entre el 2 i el 12 de maig.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Comencem a repassar activitats culturals que viurem aquestes properes hores i aquests propers dies a la ciutat de Calella. Comencem destacant que avui a les 10 de la nit a la sala Mozart i dins del 18è Cafè Jazz a Calella tindrà lloc el concert amb Víctor de Diego al saxo, Albert Bové al piano, Marc Cuevas contrabaix i Aldo Caviglia a la bateria.
Un concert gratuït i sota la direcció de Juan Carlos Narcequian.
I demà es faran lectures compartides per a nens i nenes a partir de 6 anys a la biblioteca.
Serà 11:45 del matí, es faran les lectures amb el llibre Els elefants mai no obliden, de Nuska Ravisankar i Cristia Cifan-Pieper. Per a aquesta activitat cal inscripció prèvia.
Doncs de tota aquesta agenda cultural, sens dubte, el que més destaca és la rua de Carnaval de l'Alt Maresme, que acostuma a tancar el calendari de rues de Carnaval a la ciutat i també a Pineda, i el tanca, això sí, amb un llistó molt alt, amb una gran participació i una altíssima qualitat artística de les comparses i les colles. Calella i Pineda, arribada i sortida de la rua, que es farà aquest dissabte, organitzada per la Comissió de Carnaval de l'Alt Maresme.
Aquesta serà la 18a edició de la Rua de Carnaval de l'Alt Maresme, que comptarà amb la participació de 33 comparses nombroses de més de 20 persones cadascuna d'elles i 11 grups més reduïts. En total, l'hem fet els comptes, desfilaran pels carrers de Pineda i Calella fins a acabar la festa a la fàbrica, més de 2.300 persones amb carrosses i música exhibint creativitat. Entre elles, una de les que no falta mai és la colla Quinauassa, són de Calella, l'única representació de la ciutat a la rua local. De la població veïna se n'hi presenten unes quantes més, els Entremaliats, la Tribala, els Petits Musicae, Venta Paca i la Chirigota Alvareto. La rua començarà a les 7 de la tarda amb sortida des de l'Avinguda Hispanitat, entrant a Calella pel carrer Església i fins a arribar al carrer Indústria, on girarà en direcció a la fàbrica.
Això és el que està previst i el que passarà demà dissabte, si no plou. De moment les previsions són de fred, de cel tapat, però potser la pluja diuen que acabi passant de llarg. Pere Moragues és el president de la comissió organitzadora.
Patirem fins a final, com sempre. Cada any patim, perquè aquest temps ja se sap. Ens podem trobar sempre amb el mateix problema. Però bueno, nosaltres hem anat mirant de tot arreu i sembla que demà a la tarda, de moment, aigua diuen no. Fred, però aigua no. I de moment estem una mica tranquils.
Moragues ha destacat que el Carnaval de Calella i Pineda té molt bona premsa entre grups de comparses d'arreu de Catalunya per la seva organització i per la data.
Segons ells ens diuen que aquí s'hi troben molt bé, que l'organització els sembla que és una de les millors que troben por ahí i que, bueno, els premis també són una mica alts, vull dir que el premi és bastant suculent, vull dir que això també és una cosa de les que té importància. El que passa que s'ajunten totes les colles de fora, perquè és un dia, com que ho fem una setmana després dels altres, doncs sembla que l'hem acertat, i el carnaval nostre, doncs ara mateix, és un dels que té més nivell de per aquí a la vora.
El primer premi per a grups puja 200 euros i per a comparsa arriben els 2.500 euros i premis per carrosses. Guanyar comparsa i carrossa pot suposar emportar-se 3.500 euros. Aquests premis solen guanyar-los una èlit de comparses que són gairebé sempre les dominadores, però per seguir guanyant cada any han de ser millors, ja que moltes altres comparses també volen arribar al top 5 del carnaval maresmenc.
Venen gent de Barcelona, venen gent de Montcada Reixac, venen gent de Santa Cristina d'Aro, de Manlleu, de Riells Viabrea, de Tordera, bueno, venen de tot arreu, de Tossa, de Lloret, de Blanes, sempre hi ha, entre 6 o 7 va el cotorro. El que passa que cada any n'hi ha alguna més que s'afegeix al gran nivell i llavors, clar, les coses hi ha més competència, saps? O sigui que cada any el nivell és molt més alt de totes les comparses, no solament de les que han guanyat sempre, sinó de les altres que s'hi han apuntat i que sembla que també volen repartir el pastel, clar, evidentment.
La Rua de Calella fa poc més d'un quilòmetre i està plena en tots els seus trams.
Doncs això serà dissabte. Demà dissabte, com dèiem, sortiran a les 7 del vespre des de Pineda i seguim repassant agenda cultural de cara a aquests propers dies. En destaca, com dèiem, el Carnaval, però també en destaca, ja des d'uns mesos cap aquí i cada setmana, el teatre. Arriba un clàssic de Molière aquest diumenge al concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella. Una història plenament vigent al segle XXI, que són 3 segles i mig després de que fos escrita. És una obra universal que aborda de forma brillant qüestions com les convencions de l'aristocràcia francesa i la hipocresia social. I tot plegat conflueix en un personatge descrit de forma brillant per Molière, un arquetip que avui dia continua continua funcionant dalt dels escenaris. El Misantrop és l'obra que, com dèiem, arriba aquest cap de setmana al concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella.
El Centre Mural de Gràcia és l'encarregat de representar a Calella aquest gran clàssic de la literatura universal, una de les obres més brillants de Molière. Interessant en plasmar sobre el paper les incongruències de la vida humana i de la societat francesa del seu temps, el Misantrop trenca des d'una perspectiva còmica dels vicis de caràcter o els costums privats. Ens en parla el president de Joventut Artística, Francesc Playà.
Intel·ligent, audaç i irònic. Un text que és clarament una sàtira de la societat en la qual va viure Molière i que és tan vigent encara avui en dia. Les constants sortides de to del personatge principal, el Ceste, que en primer moment fan riure, però que després fan reflexionar i ens fa pensar si és realment un personatge peculiar o bé està encarregat de raó.
Mercè de Haro porta a la direcció de l'obra. I per saber-ne més, en parlem amb ella. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
De què va l'obra que ens portareu aquest cap de setmana a Calella?
Ah, doncs mira, l'obra que posem en escena el diumenge és el Misantrop de Molière. És un dels grans clàssics del teatre. És una obra en vers, en català, la fem amb un sol acte, l'hem reduït bastant. El que passa és que li hem volgut donar una lectura una mica més moderna de... que no pas al teatre clàssic, que s'ha de veure. Vaja, aleshores és la història d'un home, el Misantrop, el Ceste, que no suporta la falsedat, ni l'engany, ni les mentides del seu temps, que tot i estar escrita fa molts anys, sembla que està molt al dia, diguéssim, i no suporta tota aquesta mena de farsa que hi ha al seu voltant. També li agradaria que tothom fos molt sincer i que digués sempre la veritat, però resulta que s'enamora de la persona, diguéssim, equivocada, perquè representa tot allò que ell més odia. I aleshores ell es debat entre aquest voler i poder, o voler estar amb la noia que s'estima, deixar-li fer el que ella vulgui, o renyar-la quan convingui.
De quin estil és aquesta obra?
És una obra de teatre clàssic, escrit en vers, com ja us he dit. El que passa és que la lectura que nosaltres li hem donat l'hem traspassat una mica de temps. Com que és un clàssic, els clàssics permeten fer-ne lectures en diferents èpoques i l'hem situat en un espai no atemporal, però no pas en l'època en què va estar escrita, en l'època en què s'hauria de representar, diguéssim.
Serà romàntica, ens farà plorar, ens farà riure...
Té una mica de tot, té una mica de riure, perquè potser tots ens hi veiem reflexats en el personatge aquest de l'Alcesta, per la part bona i per la part dolenta, no? Per la part de pensar, ostres, m'agradaria que tothom al meu voltant em digués sempre la veritat i no em diguessin mai mentides, però també ens veiem reflexats en la resta de personatges que menteixen segons com els hi convingui per treure'n algun benefici. Llavors, és una comèdia, el que passa que no és per riure allò grans riallades, però sí que fa riure i té una mica de romanticisme, perquè hi ha la seva part de té el seu raconet d'amor en el cor. No és de plorar, no és pas una obra dramàtica que ens faci plorar massa, fa passar una bona estona, la veritat és que fa passar una bona estona.
Ens porta algun missatge aquesta obra?
Doncs sí, com et deia, és el tema aquest de la hipocresia de la societat, no? O sigui, que a tots ens agradaria sempre envoltar-nos de gent que fos molt sincera, però a l'hora de la veritat aquesta sinceritat no la trobem mai enlloc, no? Llavors, a vegades ens agradaria que la gent ens digués les veritats a la cara o poder-les dir nosaltres, i ens trobem que per les convencionalitats de la situació de la societat o del lloc on ens movem, doncs no podem dir tot allò que pensem o no podem esperar que la gent ens digui tot allò que pensa de nosaltres, no? I això crec que traspassa qualsevol època i qualsevol moment de la història, perquè sempre la societat sempre es regeix per aquest tipus de normes, no? De no dir la veritat, per quedar bé, per quedar bé amb uns, per quedar bé amb els altres, i sempre ens movem amb aquest tipus de temes, sigui l'època que sigui.
I què espereu del públic de Calella?
Doncs que vingui molta gent i que s'ho passin molt bé.
Perfecte, doncs moltes gràcies, Mercè.
Vinga, gràcies.
Aquesta obra es podrà veure al Teatre Orfeó Calellenc aquest diumenge a 6:45 del vespre en el marc del concurs de teatre amateur que organitza Joventut Artística. Entrades a taquilla el mateix dia, al migdia i una hora abans de la representació.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
I acabem la plana cultural comentant que el Cor Harmonia Calellenc busca nous cantaires, amb o sense experiència. Podran participar dels espectacles de la temporada lírica Ciutat de Calella que ja han començat a preparar.
Aquesta sisena temporada musical, el Cor Harmonia Calellenc realitzarà espectacles de gran format que requereixen d'un grup de veus més ampli i reforçat. Ara per ara són una trentena de cantaires i l'oferiment per a participar-hi és obert a tothom, sense exigir mínims ni experiència prèvia.
Aquest cap de setmana, de fet, demà dissabte, es celebra el Tri-Relay Duatló. N'hem parlat algunes vegades aquí al 107.9 de l'FM, Ràdio Calella, una competició que es celebra a Pineda, però que ara en volem parlar perquè falten poques hores i per això saludem el Joan Carles Castellà. Joan Carles, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot a punt per la celebració d'aquest Tri-Relay?
Sí, sí, tant. Estem ja a poques hores, gairebé, bueno, a menys de 24 hores de l'inici de la prova i bueno, ultimant detalls, com sempre passa doncs aquests dies previs, però sí, sí, tot a punt i amb moltes ganes doncs de rebre els gairebé 150 equips que han estat inscrits en aquesta primera edició del Tri-Relay Duatló.
150 equips, són tots nacionals o bé també competidors estrangers, Joan Carles?
Aquesta prova, que es marca doncs, dintre sobretot del calendari català, és com en altres edicions del Tri-Relay Triatló, és una prova doncs, que serà campionat de Catalunya en la modalitat de relleu, en aquest cas de duatló, i està sobretot orientada i destinada, i és un dels referents, i aquest nivell d'inscripcions ho demostra, dels equips i dels clubs catalans, no? És campionat de Catalunya de la modalitat i a més és una prova puntuable per la Lliga de Clubs. Aleshores els diferents clubs que vindran doncs són arreu de Catalunya, tenim clubs des de Puigcerdà, Reus, i per la banda de Girona doncs també, vull dir que abarcant tot el territori català.
Perfecte. Explica'ns també, Joan Carles Castellà, fem una mica de memòria de com és aquest duatló, què és el que hauran de fer els atletes que hi participen.
Molt bé, doncs sí, efectivament el tri-relay és una modalitat molt innovadora, és una modalitat que se celebra campionat mundial i campionat d'Espanya, però que a Catalunya hem sigut innovadors i hem sigut els primers i de moment els únics que organitzem una prova d'aquestes característiques, no? Aleshores, el triatló per relleus, en distància super sprint, que és el que nosaltres organitzem, doncs és una prova en la que cada equip, dels quals estan formats per tres components, cadascun d'aquests tres components ha de realitzar, en aquest cas del duatló, doncs tot un duatló complet, distància super sprint. Aleshores, el que els hi toca fer a cadascun dels rellevistes és córrer un primer tram de 3 quilòmetres, fer un tram de bici de 7 i acabant fent un últim tram de córrer d'un quilòmetre i mig. Mm. Aleshores, el primer rellevista passa el relleu al segon i aquest al tercer i finalment és el tercer el que entra a meta donant el temps d'aquell equip. En la versió triatló, que és la que hem vingut realitzant ja des de fa dos anys, doncs vindria a ser una mica la mateixa configuració, amb la diferència que el que realitza és un triatló, per tant, amb un segment de natació al principi de cada mànega.
Mm-hmm. Per tant, per al que ens expliques, Joan Carles, són distàncies curtes, super sprint, això s'ha de fer molt ràpid, ha de ser trepidant veure una competició d'aquest tipus.
És una prova espectacular pel participant i espectacular sobretot per l'espectador, no? Perquè doncs, es celebra tot ella, com bé deies tu, a una altíssima velocitat, no? Són proves molt explosives en la que cadascun dels participants, més o menys, per exemple, els equips guanyadors, l'estan realitzant cada rellevista, està competint de l'ordre entre 20-25 minuts. Aleshores, són 20-25 minuts de plena intensitat, de velocitat i d'explosivitat, no? Aleshores, doncs és una prova, com dèiem, que es viu molt aquesta velocitat i que a més a més s'acostuma a disputar sempre doncs amb un marge molt estret entre els equips que disputen el pòdium, acaben havent-hi pocs segons, i com va passar l'any passat, per exemple, doncs fins i tot menys que segons amb una foto finish final a l'arribada, no? Aleshores, doncs és una prova, com dèiem, sobretot per l'espectador, molt atractiva i molt maca de viure.
Doncs, per últim, per l'espectador, aquesta prova tan atractiva, tan maca de veure i de viure, on ens recomanes que anem i que ho puguem veure, allò que dius, en bones condicions?
Molt bé, la prova, amb aquestes distàncies que hem comentat, es pot celebrar tot íntegrament dintre del municipi de Pineda de Mar. Aleshores, ja sigui al llarg del passeig marítim que uneix Pineda amb Calella, allà hi haurà el circuit de córrer, el circuit de ciclisme, com el tram a peu que es farà doncs en la zona de sorra, diguéssim, a la banda de mar, ja en direcció Santa Susana. En tot aquest recorregut es podran veure els participants, no? Disputar i fer part del recorregut. Però, evidentment, on es concentrarà més activitat i on serà potser més fàcil de seguir el desenvolupament de la prova serà a la zona de boxes i a la pròpia meta i la zona de relleus, no? On s'intercanvien els rellevistes d'una i altra màniga. I tot això, aquesta zona més, diguéssim, més calenta de la cursa, està just al davant de l'hotel Promenade de Pineda de Mar, ben a tocar de l'estació del tren de Rodalies. Vol dir que aquella és la zona que recomanem que la gent doncs s'hi vagi reunint i s'hi vagi localitzant, perquè allà clarament serà la zona més atractiva de seguir la cursa i on es podran veure aquestes evolucions i aquestes transicions que seran doncs de vèrtic.
Doncs ja en sabem més detalls d'aquest tri-relay que es celebrarà demà dissabte. Moltíssimes gràcies, Joan Carles Castellà, que hi hagi moltíssima sort i que sigui un èxit això.
Moltes gràcies, Oriol, i gràcies a vosaltres.
Doncs això serà aquest dissabte a la ciutat de Pineda, però a Calella també tenim activitat esportiva. A Calella i a fora hem de repassar una nova agenda esportiva per al cap de setmana, i ho fem amb Salvador Itxart.
Arriba un nou cap de setmana ple d'activitats esportives a casa nostra. El tenis taula femení i el futbol tornen a competir després de les seves jornades de descans. La Unió Esportiva en vol Calella, després de l'ensopegada a la pista de la Roca, rep el segon classificat, el Sant Llorenç Sant Feliu. Els nostres, que són quarts, han de guanyar per poder seguir lluitant per una de les tres primeres places de la Lliga, que donen opcions a l'ascens. El partit es jugarà diumenge a 6:45 de la tarda al pavelló municipal calellenc. A tall d'anècdota, afegir que a les banquetes se sabran dos exjugadors del Futbol Club Barcelona, com són Andrew Shepkin i Salva Puig. L'entrenador calellenc, Salva Puig, ens dona les claus per guanyar aquest partit.
Seguir una mica la línia d'aquest partit, estar sòlid, defensar bé. Som l'equip que el partit d'anada vam guanyar ja, em sembla que som l'únic equip que ha guanyat a la seva pista, i ells volen pujar, tenen un equip fet per pujar, i està clar que si volem estar dalt necessitem aquesta victòria, perquè si no el Sanyo s'escaparia 6 punts. Però bueno, anem a veure què tal va el partit, estem preparant-lo bé i aviam si podem guanyar.
Aquest encontre es podrà seguir en directe a través de Ràdio Calella Televisió. El Club de Futbol Calella torna a la competició després d'una jornada de descans. Els de Joan Freixer jugaran diumenge al Camp de Mar a les 12 del migdia contra l'Iluro de Mataró. Mentre els nostres lluiten pel títol, els mataronins ocupen la tercera plaça per la cua de la classificació. Pel que fa al Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls, es desplaça aquesta setmana a la pista del Sant Andreu Natzaret. Els de Paco García volen guanyar aquest encontre per treure's l'espina de la derrota de la setmana passada i seguir estant a la part alta de la classificació. El partit es jugarà dissabte a 6:45 de la tarda a Badalona. I les noies del Club Bàsquet Calella jugaran a casa diumenge a 11:15 contra el Canet. Les de Jordi Fierret estan en un moment molt dolç de joc, fet que les ha permès sortir de la zona de descens de la classificació. En tenis taula, les noies del Surís Calella tornen a jugar després de pràcticament més d'un mes sense jugar en Lliga, i ho faran amb una doble confrontació. Avui divendres, a 6:45 de la tarda, juguen a la pista del Vic, i el diumenge a les 11 rebran la visita del Leca Eneadirun. Els nois, per la seva part, el Termotur Calella, disputa el seu partit contra l'Esparreguera dissabte a 4:45 de la tarda. Aquest és un encontre important pels nostres de cara a poder jugar les fases d'ascens, tal com ens comenta el jugador calellenc Adrià Mallorquí.
Juguem a casa contra Esparreguera, que és un dels nostres perseguidors. Tenen un jugador molt bo que està fent un gran any, que quan vam anar a jugar ja ens va guanyar els dos partits. I a més tenen un jugador que està al CAR, que actualment és el número 2 d'Espanya infantil, amb el qual serà un partit molt dur i haurem d'estar a tope 100% en tots els partits per intentar guanyar.
I acabarem aquesta repassada parlant de vòlei. Els nois de l'Escola Pia jugaran dissabte a 5:00 PM contra el Viladecans, mentre que les noies ho faran contra el Castellà, també el dissabte a 7:00 PM. Els dos partits es disputaran al pavelló de l'Escola Pia de Calella.
Doncs, donada tota la informació esportiva, de fet tota la informació que teníem previst donar avui a l'Infovespre, anem a la previsió del temps.
Jornada de cel ennuvolat que ens condirà un cap de setmana amb núvols i possibles pluges de matinada. La temperatura mínima serà lleugerament més baixa, igual que la màxima. El vent bufarà entre fluix i moderat amb ratxes fortes. De cara a diumenge, el cel mig ennuvolat tot el dia per núvols alts i mitjans. Les temperatures seguiran baixant.
Doncs fins aquí l'Infovespre d'avui, divendres, dia 3 de març. Trobaran més informació a la nostra pàgina web www.radiocalella.cat i a les xarxes socials Facebook i Twitter. Com saben, sempre acabem l'informatiu amb una cançó, amb un tema musical. Bé, avui hem sabut que un jutjat de Madrid ha admès a tràmit una demanda per plagi contra Shakira per una cançó, la cançó La Bicicleta. De fet, fa 3 anys que un jutge, però en aquest cas de Nova York, va confirmar que una altra cançó de Shakira, Loca, era un plagi d'un tema del dominicà Ramon Arias Vázquez dels anys 90. Ara és el compositor cubà Libam i la seva editora qui presenten una demanda per plagiar parts de la seva cançó Yo te quiero tanto. La veritat és que ens les hem escoltat totes dues i trobem sincerament que no s'assemblen de res les dues cançons. I posats a escollir-ne una, doncs hem escollit aquesta. I aquesta que hem escollit és la de Shakira, La Bicicleta. Amb aquesta cançó acabem i els desitgem molt bona nit i molt bon cap de setmana.
Que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado.
Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Encerrado está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Encerrado está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti.
Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí.
Pa' que juguemos por la tapa y en chancleta.
vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño.